et mira els ulls i juraries que diu que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, sonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estimar és un aspecte, una característica que ens humanitza. Els humans necessitem estimar i que ens estimin, i gran part dels problemes que ens afecten com a individus i com a societat també tenen les arrels en l'estima. Les maneres d'estimar, les maneres de demostrar amor estan en evolució constant. Avui al Suplement volem fer un petit retrat de què vol dir estimar-se a dia d'avui, a 19 de juny del 2022, a Catalunya. Per això hem convidat a l'estudi de Catalunya Ràdio dues parelles i la companya del matí de Catalunya Ràdio, la Marta Vives, que ha publicat Diguem-ne Amor, un recull de 12 històries d'amor reals que trenquen tòpics, entre les quals la d'aquestes dues parelles que de seguida us presentarem. Marta Vives, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia. Contenta de ser aquí, Roger.
Et fem treballar un diumenge.
Què et sembla?
Fantàstic, fantàstic. Tot bé?
Però no és ben bé treballar, això, de venir a explicar.
No, perquè has escrit un llibre fantàstic. Tothom se't rifa per entrevistar-te. Sant Jordi va causar moltíssima sensació. Diguem-ne Amor. A més, amb 12 històries, que jo al principi tenia el... Són reals o no són?
Són reals. Sí, sí, les 12 són reals. De fet, jo crec que és el mèrit del llibre i el motiu pel qual aquest llibre funciona, perquè aquestes històries no són ficció, sinó que són reals, i per tant, darrere de cada una d'aquestes històries hi ha persones amb noms i cognoms que, amb un acte de generositat absolut, m'han regalat les seves històries perquè jo hi posi les meves paraules i la meva mirada. Per tant, és un acte d'amor.
I són 12 històries que van molt més enllà de l'amor romàntic que hem après mirant Disney de petits.
Absolutament. De fet, jo volia trencar amb això. A mi, quan em van fer la proposta de fer aquest llibre i em van dir volem escriure a l'editorial Ara, volem fer un llibre d'històries d'amor real, jo els vaig dir, però pot ser amor de tot tipus? És a dir, pot ser amor no romàntic? Perquè jo no hi crec. Llavors, clar, escriure sobre una cosa amb la qual tu no hi creus ja seria un mal principi, no? Per mi l'amor és ben bé el que reflecteix aquest llibre, no? L'amor menys evident, l'amor que fa que cada dia les coses vagin una mica millor. L'amor és que algú ahir estigui en el concert d'Inca dels Antònia Font i que pensi en tu i que t'enviï la cançó que sap que t'agrada.
Però això és romàntic.
O no, depèn. On és el romanticisme? Què és el romanticisme?
Tu per què no creus en l'amor romàntic?
Perquè crec que és una estructura que ens han imposat, la societat, d'alguna manera, que ens ha imposat també la literatura, el cinema. L'amor romàntic, al final, fa mal. És una estructura que no existeix, perquè és jo et posseixo tu o tu em pertanys a mi, no? I jo crec que l'amor és un acte d'estimar lliure en absolut. O sigui, si tu pertanys amb algú, això ja no és amor. Perquè l'amor, la condició perquè hi hagi amor, és que hi ha d'haver llibertat i respecte cap a l'altra persona. I justament l'amor romàntic va contra tot això. Per tant, per mi l'amor romàntic no hi crec. Crec en l'amor petit, que ni dic jo, crec en l'amor dels petits gestos, no? D'això, no? D'un missatge d'algú que et diu, mira, jo t'explicaré la meva història, d'escoltar, i a més l'amor no només és de les persones més evidents, que en un moment donat podrien ser, no?, la nostra família, la nostra parella, potser els nostres fills. Per mi l'amor també molt important és l'amor dels nostres amics, per exemple, o de les persones que no coneixem, no? Els actes de generositat que fem, i aquí en el llibre també n'expliquen uns quants, no? Les persones que no coneixem de res i que de sobte t'ajuden amb alguna cosa.
Com arribes a aquestes 12 històries, Marta?
Al principi n'hi havia alguna, com la del Marcel i en Zuber, que la tenia molt clara, perquè Marcel és amic meu i, per tant, jo la seva història l'he viscuda de prop i, per tant, la coneixia, i per les circumstàncies de la seva història, que després explicareu, em semblava que era una molt bona història perquè formés part d'aquest llibre on jo volia explicar aquest tipus d'amor. I després, a poc a poc, que jo anava anant dient i que buscàvem fórmules de l'amor diferent, anava arribant a històries diferents. Dius, necessito una història que pogués ser... Llavors me deien, doncs jo conec, i a partir d'aquí també m'ha ajudat molt el meu ofici de periodista. Tu saps que cada setmana, i vosaltres ho feu, no? Busqueu testimonis, busqueu gent que us pugui explicar o que siguin un bon portaveu de les experiències que vosaltres voleu explicar, voleu mostrar, i tu això ho fas molt bé, no? Perquè sempre fas entrevistes en profunditat cada setmana de persones que poden ser testimoni d'un tema en concret, no? I això, quan hi ha ofici darrere, no? Quan la nostra feina del dia a dia ens dediquem en aquestes coses, trobar aquesta gent és més fàcil, potser, que una persona que s'hagués de posar de zero.
Yo en su momento te dije que quería comprar un disco tuyo y creo que también te advertí del peligro que corrías, que convirtiéndote en la Mariah Carey española alguien, un baladista tierno.
Aquest que sentim és Risto Mejide. Risto Mejide, involuntàriament, va ser la persona que va fer unir la història de la Maeva Ojeda i el Marc Batalla. La Maeva Ojeda i el Marc Batalla avui ens acompanyen aquí al suplement. A veure, Marc, què va passar amb Risto Mejide? Era un Sant Jordi, no?
La veritat és que tot va començar el dia de Sant Jordi, que estàvem... jo anava amb una companya de la universitat i estàvem esperant a que arribés el Risto, no? Vam arribar suficientment amb antelació perquè sabríem que hi havia molta gent. Era quan ell feia el programa d'Operación Triunfo. I llavors, davant meu, hi havia un grup de noies i jo portava un mòbil, que en aquell moment els mòbils tampoc feien gaire bones fotos. I vaig pensar, ostres, ja que tenen les noies davant una càmera professional, que la foto quedarà perfecta, doncs els hi vaig a demanar i els hi vaig dir, no? I, bueno, llavors va arribar el Risto, es va muntar allà un sidral de collons, no? I així van anar, ja es van fer les fotos, els hi va signar el llibre, i quan em va tocar a mi vaig pensar a veure si s'ofereixen per la foto. I sí, es van oferir, em van fer la foto, i els hi vaig donar el correu electrònic perquè me l'enviessin, pensant que igual mai arribaria aquella foto. Però sí, va arribar.
Va arribar aquella foto. Com va arribar aquella foto?
Aquella foto va arribar per mail, i a partir de llavors vam començar a parlar amb la Maeva.
Parlava per Messenger, no?
Parlàvem pel Messenger.
Que és una cosa que ara em sembla prehistòrica, però és el xat precursor del WhatsApp, de l'SMS fins i tot, no? De l'inici d'internet era el xat de...
Va començar amb el Messenger, sí, després ha anat evolucionant fins al WhatsApp d'ara, no?
Però... Atenció al que va passar a la primera cita entre el Marc i la Maeva. Ho explica la Marta Vives al Diguem-ne Amor.
Mentre està immers en les cabòries de les converses que s'han intercanviat en els últims dies, se li apareixen just al davant la noia acompanyada d'una senyora tenyida de ros, molt xerraire. Van de bracet. La dona fa dos petons a en Marc mentre l'agafa pel colze i se li presenta com la mare de la Maeva. Es deixa estar de protocols i va directe al gra. Vol saber a quin lloc aniran i a quina hora tornaran a casa.
Dos o tres vegades al dia quedo amb la Maria per parlar.
És a dir, parleu per Messenger, us enteneu i un dia dieu, escolta'm, anem a veure'ns cara a cara i així...
Sí, seguim xerrant.
I el dia que quedes amb ella per primera cita se't planta la sogra.
Això mateix. Anava amb una bossa de la compra...
Tu no ho sabies, no t'ho va dir la meva, que...
No m'ho va dir.
I com...
I el pare, que espiava, que això és molt
el
bo.
El pare també.
El pare jo no el vaig veure, però es veu que sí que espiava una miqueta.
Quants anys tenies tu aleshores?
21.
I ella?
18 cap a 19.
18 cap a 19. Per tant, éreu tots dos molt, molt jovenets. La Maeva sorda de naixement. Com us vau entendre des del principi?
Doncs la veritat és que jo ja ho sabia per les seves amigues, perquè abans, quan vam començar a parlar, doncs em van dir, la Maeva és sorda. I vaig dir, bueno, no hi ha cap problema. Llegint els llavis, vocalitzant més, segur que ens entenem. I així va ser, ens vam entendre des del primer moment, per això, eh?
Ha suposat algun tipus de barrera per construir la vostra relació?
No. Al final el conèixer-la ja des de l'inici així, i al final jo també, sí que és veritat que hi ha gent que no l'entén gaire bé, però jo des del primer moment la vaig entendre bastant bé i ja està, i vam començar a compartir coses.
Vas veure que hi havia complicitat, no?
Sí.
Com notes aquesta complicitat? Quan te n'adones?
Doncs me n'adono des de pràcticament el primer moment que la vaig veure.
Crec que on sí que ha tingut dificultats la meva, per exemple, és a l'hora de buscar feina.
Això sí. Això va haver un cas així molt... una miqueta així estrany. Va enviar un currículum dient que ella era sorda i tal, la van entrevistar, i el dia de l'entrevista li van dir que no l'avisarien perquè era sorda, però això ja ho sabien des del primer moment. Mm-hmm. A més, era una cosa d'informàtica, de disseny gràfic, que pràcticament treballar amb un ordinador tampoc necessites molta comunicació.
El 2014 vau anar a viure junts.
Sí.
Com va anar?
Bé.
I al cap d'un temps... van detectar problemes a la vista a la Maeva, no?
Sí.
Què va passar?
Va anar a l'òptic a una revisió per fer unes ulleres noves i a l'òptic li va dir, ostres, mira tu amb un oftalmòleg perquè veig algo que no m'acaba de quadrar. Llavors jo en aquell moment treballava amb un centre d'oftalmologia que feia la part de fisioteràpia i allà li vaig dir, ostres, mira'm a la Maeva perquè a veure què tal la vista. Llavors en allà li van detectar el síndrome d'Usher, que és sordesa profunda i retinosis pigmentària. La retinosis pigmentària sí que és veritat que hi ha com dos tipus. Una que és que la part central es veu bé, però la part lateral no, que és el cas de la Maeva, i després també hi ha l'altra que la part central no es veu res i només veus la perifèria.
N'havies sentit a parlar abans?
No.
Com s'encaixa una notícia així?
Bueno, doncs és un cop dur al final, no? No tant per mi igual, però sobretot per ella. I ella, la veritat, ho va portar amb bastanta naturalitat, i ho vam tirar endavant i, bueno, al final es tracta d'anar als metges i el que et diuen i el que hi ha, no? Actualment no hi ha solució, però, bueno, aquí estem per tant a l'Hospital Clínic com a la Barraquer lluitant perquè si en algun moment hi ha alguna cosa nova, doncs tireu endavant.
Com tireu endavant? Junts?
Junts.
Com vas arribar a aquesta història, Marta, tu?
El Marc era el fisioterapeuta d'una persona propera a mi i un dia em va explicar aquí, quan jo ja estava en plena feina de fer el llibre, em va dir, aquí potser tens una història. I els vaig voler conèixer, després un dia vaig anar, Marc me va fer un tractament, un dia perquè jo estava fatal de les cervicals, i parlant, vam venir un dia a casa i vam estar parlant moltes hores, i una de les coses que em va sobtar més, i ho esteu veient escoltant-los, malgrat totes les adversitats, a mi el que em va sorprendre més d'aquesta història és la normalitat, no? És a dir, davant d'uns fets que són excepcionals, no? Que és combatre o conviure amb una malaltia, a més des de naixement, no? I després amb el síndrome de Usher i tot plegat, els veus amb ells dos i els sents parlar i la seva normalitat em va fer plantejar molt què entenem per normal i com des de fora jutgem els altres per les característiques que tenen. I jo, estant amb ells, pensava, són una parella jove, són una parella guapíssima, són una parella que viuen la vida, són una parella que han lluitat, no?, per tenir la seva feina i per poder tenir els seus sous, s'han casat, tenen una casa, tenen una vida normal. I em va fer reflexionar molt sobre el concepte de normalitat, perquè la normalitat al final és un terme que el col·loques tu, què és normal i què no és normal, on és la mitjana i on no és la mitjana. Com pot ser que amb tots els problemes que hi pot haver des de fora, no?, de dir com s'ho poden fer en el seu dia a dia, no?, malgrat totes les adversitats, per ells això és normal i ho viuen amb normalitat i viuen la vida amb la seva felicitat i amb, no?, amb els seus somnis i amb les seves aspiracions i amb el seu tot. I jo pensava, vull intentar explicar això i vull intentar que la història es vegi aquesta normalitat malgrat tots els problemes que hi ha darrere amb els quals conviuen cada dia, perquè això és el que m'han transmès ells a mi. I m'ho han transmès amb aquesta naturalitat amb què parla en Marc quan et diu, no, a mi em van dir que era sorda i què? No? Ens vam entendre. Bé, li agradava la Maeva, no? Es va enamorar, va tenir un flatxasso amb la Maeva, no? I la mirava i diu, li parlaré més a poc, què passa? És a dir, el que per algú seria un problema molt gran, per en Marc no ho és en el seu dia a dia. I això és el que jo volia, d'alguna manera, que es veia reflectís en el llibre.
Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, puc perdre mil batalles. Guanyem junts la guerra. Per molt que mori i torni a néixer.
Us agrada molt vos, no, Marc?
Molt, la veritat és que
un
any i mig hem anat a molts concerts.
Voleu ser pares, no?
Sí.
Digues. No, vull dir, és una cosa que a vegades s'improvisa, però a vegades no s'improvisa.
Això mateix, llavors, amb la malaltia de la Maeva, com és una malaltia hereditària, és millor... Bueno, hem estat a l'Hospital Clínic per fer un in vitro, perquè al final hi ha possibilitats de que tinguéssim un fill amb la mateixa malaltia, i clar, això s'ha d'intentar evitar de totes.
O sigui que ho esteu intentant ja, d'alguna manera.
Bueno, estem apuntats a la llista d'espera de l'Hospital Clínic i en algun moment ens avisaran, i quan ens avisin, doncs ja en tirarem endavant també.
Heu llegit el llibre de la Marta?
Sí.
Què tal?
Molt bé, molt xulo.
Amb el retrat que us ha fet, us hi heu sentit identificats?
Sí, totalment.
Mira, ara arriba una altra parella a l'estudi de Catalunya Ràdio que crec que a causa d'un embús han tingut algunes dificultats.
Sí, pobres.
I posarem també una cançó per explicar la seva història.
Deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
Són el Marcel i el Zuber. Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Hem patit, però heu arribat.
Nosaltres també hem patit una mica.
Què passa, què passa?
Crec que hi ha una bicicletada, una cursa, no sé, alguna cosa. I el carrer Aragó està tallat, llavors està complicat. Però ja està, som aquí.
El Marcel Mauri va conèixer el seu marit, el seu actual marit, el Zuber, a través de Grindr, que és una aplicació per lligar, aparentment, no, Marcel?
Sí.
Vaig a...
Havia estat en aquest estudi altres vegades, però clar, no
m'ha... Has anat al gra, Roger? Sí, crec que no us havien començat mai la història per aquí.
És la meva venjança per arribar tard. Anem al gra, va, vinga. Us vau conèixer per Grindr.
Sí.
Et fa vergonya encara dir que estaves a Grindr?
No, em fa vergonya. El que passa és que bé, tampoc ho acostumo a explicar. De fet, la meva família, crec que fins que van llegir llibres, pensaven que ens havien conegut al CCB, que ens havien conèixer una exposició.
Ah, o sigui, tu tenies una altra coartada quan presentaves els Uber.
Sí, perquè els vaig explicar així el primer dia i ens Uber que aquell dia estava tallat quan va conèixer els meus pares, llavors no es va atrevir a dir la veritat.
He de dir que a mi en Marcel també em va explicar aquesta coartada del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i també me la vaig creure en el seu moment.
O sigui, que d'entrada tu deies que us havíeu trobat en una fantàstica xerrada al CCCB, però en realitat estàveu en una aplicació per lligar.
Exacte.
Que, pel que veig, si avui dia esteu casats i asseguts a l'estudi de Catalunya Ràdio, Grindr també va més enllà del sexe.
Sí, home, i tant, sí. I a part, promet conèixer moltíssima gent i jo vaig tenir la sort immensa de poder conèixer en Zuber a través de Grindr, i no sé si ell també va tenir la mateixa sort, entenc que sí.
Home, sí, està clar. Grindr, diguéssim, que et dona l'opció de fer el que vulguis. Està clar que està etiquetat com a lloc de cites i més aviat allò ràpid, fàcil, però també, doncs això, et dona el ventall de conèixer moltes persones i nosaltres, mira, doncs sí, va funcionar i aquí estem.
No suporto la gent que fa faltes d'ortografia, sóc moro, tinc 22 anys, m'agrada l'art en general i la música dans en particular. Aquesta és la descripció que tenia el Zuber a Grindr. Què vas pensar, Marcel, quan vas llegir això?
Bé, em va semblar molt interessant. Tot plegat del conjunt em va semblar provocador. Ell ho és, ho he pogut descobrir al llarg de la vida, que ell és provocador. I sí, vaig pensar, mira quin tio més, això, no? més atrevit. I ho era.
Tu, Zuber, havies crescut al Port de la Selva, a l'Alt Empordà. Quan vas començar a parlar amb en Marcel, crec que vivies al barri d'Horta, aquí a Barcelona. Vau quedar per primera vegada, vau tenir una cita tots dos. Com va anar aquella primera cita?
Doncs va anar bé, en tant que doncs, ens vam desvirtualitzar, ens vam posar cara, així. Però sí que una mica jo veia que no hi havia com allò...
Química.
Sí, l'interès que t'esperes per l'altra persona. I és que darrere meu hi havia projectant-se un partit de futbol i va passar de mi i es va estar mirant el futbol quasi tota la cita, sí.
Això de quedar en ple partit de futbol, no sé si ho vas gestionar gaire bé, Marcel.
No, ho vaig gestionar bé, era un Barça-Betis, i clar que
era un apassionant Barça-Betis,
No, el que passa és que quan estàs, tens una pantalla darrere, com ara, hi ha moltes pantalles i els ulls se te'n van. I jo estava, tenia vergonya, estava nerviós, llavors els ulls se m'anaven, però en realitat era per no mirar-lo fixament amb ell, que era l'únic que volia fer.
I la segona cita? Perquè hi va haver segona cita, malgrat que la primera no va anar bé.
La segona, bueno, pensa que nosaltres també és veritat que el temps que hi havia potser entre una cita i l'altra ja parlàvem, ens posàvem allò tenso, ens tensionàvem l'un a l'altre, ens fèiem brometes, tal, llavors en el moment de quedar, vulguis o no, doncs també ja s'agraïa, va estar bé, ja va anar molt més rodat.
Crec que us porteu 14 anys de diferència.
13.
Sí. 13. Important el matís.
Jo sóc una mica més gran que en Zuber, sí. Per si...
Això per tu era un problema?
Sí, molt. Bàsicament és l'únic problema que hi havia, en aquest cas, era la diferència d'edat. La resta de diferències, que en tenim moltes, evidentment, perquè hem nascut a llocs diferents i venim d'entorns molt diferents. Això no em va suposar mai cap problema, però la diferència d'edat sí. Mai havia sortit amb algú tant més jove que jo i, per tant...
Doncs... Però et feia, és a dir, vergonya per tu mateix o pel que poguessin pensar de portes en fora?
No, el que poguessin pensar, sincerament, mira, però sempre que em sigui bastant indiferent, tot i que hi ha un component social, evidentment, que pesa. Però sí que és veritat que a l'hora de pensar... Ell és una persona que és un tio molt madur, perquè la vida, no?, el fet de ser immigrant, arribar aquí, tot això et provoca, doncs, haver de desenvolupar-te i haver de créixer molt ràpidament. Però és veritat que quan, per exemple, em va presentar els seus amics, clar, ostres, era... semblava els meus estudiants d'universitat i pensava, què foto jo aquí, no? I em sentia
molt còmode. Trobaves fora de lloc.
Molt fora de lloc, sí, sí. Em feien escollir entre la Beyoncé i la Rihanna. No, era això?
Sí, va ser la primera pregunta que se li va plantejar, Beyoncé o Rihanna, que jo vaig pensar, dirà Lluís Llach.
De seguida torno a la vostra història, eh? Però la Marta, el relat de la història d'amor entre el Marcel i els Uber, també retrata punts foscos de la vostra història, especialment de la del Marcel. La Marta Vives, al llibre Diguem-ne Amor, escriu això.
En Marcel encara no li havien sortit els pèls gairebé per enlloc, quan un dia al lavabo de l'institut el van enganxar uns nois de cou, el van estampar contra la pica del bany de cara al mirall i li van escopir un maricón amb tota la mala bava. Va veure reflectida la seva por en aquell Marcel petit de l'altra banda i va sentir un esgarip dins seu que li va provocar una trencadissa de la qual avui encara recull les miques, des d'un lloc tan fondo que li va ser impossible explicar-ho en veu alta fins molts anys després.
Tu no saps com em fas sentir com un ninot.
Això t'ho vas guardar dins molt de temps, Marcel.
Sí, de fet és que gairebé ho havia oblidat. I és veritat que un dia, parlant amb la Marta, no ho havia explicat a ningú, però sincerament crec que, no sé, s'havia quedat en un lloc del cervell, ho havia processat, m'havia acostumat.
Els traumes a vegades els emmagatzem en un lloc.
Sí, a més, jo havia patit bullying des de l'escola fins a l'institut, però no ho identificàvem com a tal, eh? Diguéssim que havies normalitzat que et diguessin maricón, que t'insultessin, que això, no? Que es fiquessin... I fins i tot quan tu ni tan sols sabies que després t'agradarien els homes, no? Perquè jo recordo quan ella em deia marica quan tenia 11-12 anys i no m'ho havia plantejat i parlant de nostres, m'estaven identificant a mi abans que jo m'hagués identificat. I sí que recordo doncs, aquest episodi de l'institut, la primera setmana d'institut, que tancen un lavabo a dos o tres tios de cou quan tu fas, no? Cou és el segon de batxillerat, no? Jo feia primer de bu, per tant, és això, tercer d'ESO, a un nen de 13-14 anys amb uns de 17-18 anys, no? Em vaig espantar moltíssim. Me'n vaig oblidar completament i un dia parlant amb la Marta va sortir i realment, doncs, t'adones en aquell moment de quantes coses havíem menjat, havíem patit, no? I tu quedaves perquè ningú et feia cas, tampoc ningú et deia res, ningú et venia a buscar i dir-te què t'ha passat, no?
I és curiós perquè ell m'ho va explicar i jo ho vaig escriure i ell ho va tornar a llegir quan jo els hi vaig enviar les històries perquè els enviaven els protagonistes abans d'enviar-ho a l'editorial. I en Marcel es va bloquejar, es va col·lapsar quan va llegir aquest tros i em va dir, és que estic bloquejat, i pensava, ai, que no podrem publicar aquesta història, què passa? I la vam llegir frase per frase, ell i jo junts, i tornant-la a llegir, no, tornant-li a posar paraules en aquesta vivència, doncs vam tirar endavant i va ser capaç de desbloquejar-se i seguir endavant llegint el text.
Clar, Zuber, tu vas néixer al Marroc, on ser homosexual és il·legal.
Sí, és, a l'actualitat segueix sent delicte al Marroc. I sobretot jo, per exemple, segueixo mantenint la meva nacionalitat marroquina. Llavors, a mi, si es trobés proves de que soc homosexual, puc anar a la presó de 3 mesos a 2 anys.
Home, proves? Una prova més gran de que estàs casat amb un home?
Si les busquessin i les trobessin, podria anar a la presó. La cosa és que diguéssim que no em tenen identificat com a tal, però si volguessin trobar-me les pessigolles, jo clauant amb el Marcel la frontera, sempre li dic, escolta, aparta't una mica, no em preguntis massa coses, perquè realment sóc marroquí i tinc la nacionalitat i a mi si volen fotre'm a la presó és que poden per llei.
Com va reaccionar la teva família? Perquè la teva família va venir al teu casament, els teus pares.
Sí, sí, la meva família, el nucli dur, com aquell que diu, són 4. Bé, bueno, va haver-hi primer un trencament. Ma mare, que és la persona, diguéssim, que jo tinc més a prop a casa, va reaccionar al màxim de bé que va poder, però tot i així ma mare és una dona musulmana, criada al Marroc, que va arribar aquí amb 36 anys, i que el fet de sortir jo de l'armari li suposava, doncs, pensar que el seu fill s'anava a l'infern. Això, doncs, hosti, que la teva ànima estigui per l'eternitat cremant, una mare no ho portava massa bé. Llavors va tenir uns mesos de plors, adaptar-se a la situació, i després ja va tirar prou bé. Mon germà bé, perquè és un tio que al principi va reaccionar perfecte. I mon pare, que no viu amb nosaltres, sinó que va venir en temporades, doncs semblava que ho entenia per moments, després ho desentenia, després tornava a preguntar si em casaria amb una dona, fins al dia que li vaig dir que em casava amb el Marcel i que estava convidat a venir si volia.
Com va reaccionar el dia del teu casament el teu pare?
Al principi va fotre una derrapada que jo pensava que no vindria, allò de dir, ostres, jo pensava que seria una dona la del matrimoni. Li vam tornar a explicar per cinquena vegada, i el dia del casament me'n recordo que em va agafar amb els ulls plorosos, i el dia anterior de dir, ostres, jo no m'imaginava que això fos així. Jo li vaig preguntar que com s'imaginava que havia de ser un matrimoni entre dos homes. I al final el que em va dir és que no s'imaginava que fos tan bonic, tan emotiu, i que el que més pena li feia és que els meus tiets, per exemple, no poguessin gaudir-ne. Que els meus tiets viuen a Barcelona, però segons ells, pues, sóc el Zuber que té de mica el Marcel.
El dia que vas conèixer els sogres del Zuber, el recordes, Marcel?
Sí, sí, recordo. Els vaig conèixer per separat. Primer a la meva sogra, a la nana, aquí a Barcelona. Treballava a un restaurant a Horta. I recordo aquell dia, va ser absolutament meravellosa, la seva mare, i ens va posar tot molt fàcil. I el seu pare el vaig conèixer el primer cop que vaig demanar Zuber al Marroc. I bé, sempre també m'estima molt el seu pare, eh? I fins i tot em fan gestos, no sé, a casa del seu pare tenim una habitació, la nostra habitació, amb un llit de matrimoni, per exemple, no? Vull dir que són qüestions que jo sé que per ell no és fàcil, però en canvi fa tots els esforços en aquest sentit, perquè per sobre de tot doncs, hi ha l'amor cap al seu fill, no? Cap en Zuber, i això doncs, bé, a nosaltres és l'únic que ens val. És veritat que després per la resta de la família, pels tiets, pels cosins... Jo li dic en Zuber, escolta, tots ho saben, eh? Perquè a més, tots em segueixen a Instagram i em diuen, però com és que no ho tens tancat? Dic, bé, jo tinc l'Instagram obert i per tant tinc molts tiets d'en Zuber que em segueixen a Instagram, per tant han vist, doncs, però un cop allà es comporten tots com si fóssim amics, però una mica més enllà, no? No, ningú posa etiquetes d'això nostre, jo crec que tots saben, en Zuber no sé si això ho vol interioritzar del tot, però tots saben que en Zuber i jo estem junts, i em tracten. Fa un parell de setmanes o tres vam anar a un casament a Marroc del seu germà, i a les fotos familiars les tietes em feien que anés cap allà per sortir també la foto jo, no? I jo primer mantenia amb certa prudència, però...
Sí, jo havia d'anar tallant una mica, de dir, escolta, això ja s'està veient massa, vull dir, o ho som o no ho som. I aquí a la mitja no.
I els teus pares, Marcel? Com... Quan els hi vas dir que eres homosexual?
Els hi vaig dir fa uns quants anys... I bé, van reaccionar, els meus pares són grans, eh? Mon pare té 82 anys, ma mare 76, però estan estupendos, i són dues persones amb una mentalitat oberta brutal. Van reaccionar, no?, d'aquell estàndard ideal que qualsevol persona que ha d'explicar als seus pares, no?, perquè és molt pesat haver de fer aquesta roda de premsa a dir, vinga, escolta, ara us vaig a comunicar com és la meva vida íntima, no?, sexual, quan bueno, t'agradaria no haver-ho de fer, no? I els meus pares, quan els vaig explicar, doncs això, va ser de manual, i tot, qualsevol pas que hem tingut, tant jo com els meus germans, la vida sempre ens han acompanyat i han estat superorgullosos en aquest sentit, no?, i ens ho ve, a més, bueno, que se l'estimen gairebé no tant o més que a mi, i realment doncs això, estan encantats.
Avui, gràcies a aquest llibre de la Marta Vives que no ens cansem de recomanar, el Diguem-ne Amor, hem conegut les històries del Marcel Mauri i el Zuber Abesic i del Marc Batalla i la Maeva Ojeda. Marta Vives, clar, és que això només són dues de les 12 històries que formen part del llibre. Vull dir que tenim feina aquí.
Sí, sí que n'hi ha de feina, sí, sí.
I de maneres d'estimar, n'hi ha tantes com persones al món, segurament.
No, segurament no, sense el segurament. És així. També, a més, cadascú estima d'una manera diferent i potser totes les maneres d'estimar són bones i vàlides.
Hi haurà segona part del llibre o no?
No ho sé. És una pregunta que no et sé respondre. No ho sé, qui sap.
Això és que sí.
No ho sabem.
Ara no em facis de...
No,
allò que feu...
No ho sabem, de totes maneres. Jo crec que aquestes 12 històries d'amor encara tenen molts de quilòmetres per volar i jo les estaré acompanyant perquè volin ben amunt.
No sé, que no pares de fer presentacions.
Ja, això també és veritat.
Estàs contraprogramant el suplement cada cap de setmana.
Mira, vols que et digui una cosa? Ahir em van dir una cosa molt bonica en una de les presentacions que vaig fer a Tortosa, perquè les presentacions, una de les coses xules que tenen és que coneixes molta gent, i em van dir, i això va per Marc, per la Maeva, per Marcel i per en Zuber, em van dir... Aquestes històries d'amor són lupa i espill, mirall, a la vegada. I vaig pensar que és així. Són lupa perquè posen el focus en persones que sense ser excepcionals ho són, perquè les seves històries ho són. I són espill, són mirall, perquè fan que nosaltres ens identifiquem amb moltes d'aquestes històries que surten en aquest llibre.
Gràcies a tots cinc per haver-nos acompanyat aquest diumenge. Que te vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau. Gràcies. 3 minuts per arribar a les 11. Petitíssima pausa, ens actualitzem amb la Neus Bonet i de seguida arriba la Marina Porres al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.